Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dimarts, dia de l'entrevista al programa, parlarem del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que reunirà demà al Parlament gairebé 40 entitats i partits favorables a celebrar a Catalunya una consulta d'autodeterminació. També parlarem del Congrés del passat mes de febrer de Solidaritat Catalana per la Independència, que va tenir lloc, això, el febrer passat, després de no entrar al Parlament català, entre d'altres coses. En parlarem amb dos membres del partit de Solidaritat Catalana. Abans us recordem que tenim el Jordi Carretero a les vies de sol, la Marina Martínez de la redacció i producció i un dia més la Sara Cruz al meu costat a la sotsdirecció. Sara, què tal?
Molt bé, Mercè, bona tarda.
Avui fas molt bona cara, Sara.
És que he anat a la
platja. Has disfrutat, em sembla,
sí,
d'aquest pont.
Sí, sí,
he anat... Estàs moreneta.
Dos dies a la platja he anat. Sí, 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 estic molt contenta.
I t'ha fet bo, Sara, perquè el diumenge em sembla que no... No va fer gaire bo,
no? No, però vaig anar-hi ahir, ahir feia un dia preciós.
Per tant, no has parat, com sempre,
no he parat, eh? No he parat.
Avui és actualitat.
Avui són actualitat el Josep Maria Baquell, és coordinador general de l'executiva de Sants Montjuïc i les Corts de Solidaritat Catalana per la Independència. Josep Maria Baquell també és músic i professor i també ens acompanya avui l'Elisabet Hernández, que és la coordinadora general de l'executiva de Barcelona i de l'Hospitalet. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Estàvem parlant abans sobre aquest debat, bé, aquest debat al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Nosaltres aquí us preguntàvem, solidaritat hi serà demà entre aquestes 40 entitats i partits?
Nosaltres esperem ser-hi.
Elisabet.
De totes maneres, encara estem esperant que ens convidin.
Però vosaltres també ens heu dit que ja heu pres accions per ser-hi amb aquesta primera reunió, però tot i així encara esteu esperant que...
Exacte, aquesta invitació.
Que algun partit... Doncs us...
parlamentari ens pugui convidar per poder ser-hi demà.
Doncs a veure si escolten el 7:45 de Ràdio Estel i nosaltres fem aquesta crida, si us sembla, Josep Maria,
estaria,
Elisabet,
estaria
doncs perquè
bé,
hi pugueu ser també demà. Perquè
ho esperem.
La qüestió és unir forces.
Exactament, és el mateix objectiu, arribar a la independència. I és el nostre objectiu, clar.
Doncs amb ells dos avui parlarem sobre el dret a decidir, també sobre els seus orígens com a partit, Solidaritat Catalana per la Independència, aquest congrés que va haver-hi després de les eleccions del mes de novembre, va ser un dels motius, suposo, no?
Principalment. A veure, a partir de les darreres eleccions, al quedar fora del Parlament, doncs sí que vam obrir un període de reflexió i aleshores d'adaptació a la realitat actual. Vam fer un resum històric dels motius de la formació de Solidaritat i bueno, la proposta d'actuació i la proposta d'adaptació organitzativa.
Doncs amb Elisabet Hernández, coordinadora general de l'executiva de Barcelona i l'Hospitalet, i Josep Maria Baquer, coordinador general de l'executiu de Sants Montjuïc i les Corts de Solidaritat Catalana per la Independència, comentarem aquests temes, però abans la Sara ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El ministre d'Educació espanyol, José Ignacio Wert, ha assegurat avui que reconsiderà finalment el 6,5 com a nota mínima per concedir beques als estudiants que entrin a la universitat. El ministre ha topat amb l'oposició i fins i tot amb el seu conseller popular. Això sí, Wert ha deixat clar que el 5,5 actual no és compatible amb el model que pretén implantar. A l'espera d'aquesta xifra definitiva, però, el director general d'Universitats, Antoni Castellà, ha garantit que cap estudiant català quedarà fora de la universitat per motius econòmics. La Guàrdia Civil està registrant des d'aquest mateix matí les oficines de la petrolera Petromiralles a Santa Maria de Miralles en el marc d'una operació contra un entramat d'empreses acusades de defraudar en el pagament de l'IVA. L'operació s'està desenvolupant a Catalunya i també a Andalusia. Entre la vintena de detinguts hi ha el director general de l'empresa i alcalde de la població, Josep Maria Torrents Ferrer. I Hisenda sospita que l'extresorer i exsenador del Partit Popular, Luis Bárcenas, té més comptes als Estats Units, a les Bahamas i a l'Uruguai, a més també dels de Suïssa, on va arribar a tenir, recordem, 47 milions d'euros. Així consta en un informe que l'agència tributària ha enviat al jutge del cas Gürtel, Pablo Ruz. En els nous comptes, segons aquest informe, hi hauria també dipositats 25 milions d'euros més. Marxem cap a l'exterior perquè el president rus Vladimir Putin ha confirmat avui que Edward Snowden, l'extècnic de la CIA que ha destapat la trama d'espionatge del govern d'Obama, que es troba encara a Rússia, concretament a un dels seus aeroports. Fins ara l'últim que se sabia era que Snowden havia arribat a Rússia procedent de Hong Kong. De moment, Putin ha descartat l'extradició de Snowden als Estats Units, país amb el qual no té cap tractat bilateral. Tornem a casa nostra perquè un camió de petites dimensions i un tramvia han topat en una rotonda de l'avinguda de Xile de Barcelona. 5 persones han resultat ferides, 3 són viatgers, mentre que els altres són el conductor del camió i un acompanyant que ha patit contusions. Un equip de pèrits ha visitat avui les zones de la Vall d'Aran afectades per les inundacions de la setmana passada per avaluar-ne els danys. La primera estimació del cost dels danys, habitatges, cotxes o finques de particulars seria d'uns 20 milions d'euros segons el Consorci de Compensació d'Assegurances. I en esports, Carlo Ancelotti serà finalment el nou entrenador del Real Madrid per les properes 3 temporades. El tècnic italià arriba al Club Blanc en substitució de José Mourinho després d'haver dirigit la temporada anterior al Paris Saint-Germain. El nou entrenador serà presentat demà al Santiago Bernabéu a partir de la 1 del migdia.
7:37, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñer, ha presidit aquest matí la roda de premsa de presentació de la Copa del Món de Canoe Slalom 2013, que acollirà la Seu d'Urgell els dies 5, 6 i 7 de juliol. Des de Ràdio Principat ens informa que serà Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. A la presentació també hi ha participat l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, el delegat de la Secretaria General de l'Esport a Lleida, Josep Ramon Solsona, el president de la Federació de Piragüisme de Catalunya, Joan Ignasi Rossell, i el gerent del Parc del Segre, Francesc Ganyet. Durant la seva intervenció, Reñer ha indicat que es tracta d'un esdeveniment esportiu important que implica l'arribada d'un gran nombre de persones que coneixeran la ciutat, la comarca i el Pirineu.
30 països, més de 250 atletes, això suposa també una magnitud de persones que venen, que coneixen la ciutat, que coneixen la comarca, que coneixen el Pirineu, que coneixen l'entorn. Per tant, és important per tots també poder-hi ser i ser-hi compromesos per fer possible que la sensació que tota aquesta gent, més enllà de l'àmbit estrictament esportiu, s'emportin de les nostres comarques, de les nostres terres, del Pirineu, doncs acabi siguent correcte i adequat, perquè al cap i a la fi totes aquestes persones que venen, si marxen amb bon gust, que esperem i estem segurs que serà així, doncs molt probablement tornaran.
Els organitzadors calculen que entre participants i visitants l'entorn de la prova generarà un moviment econòmic de 500.000 euros.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui bon temps, però sense massa calor. Això es deu al vent del nord, que fa que les temperatures no hagin assolit els 30 graus a cap punt del territori. Temps variable, per tant, amb sol i núvols, sobretot aquesta tarda a les comarques de Barcelona i Girona. Demà dia molt semblant al d'avui, estabilitat i més sol que avui, això sí, però temperatures baixes per aquesta època.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casc 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El treball és un bé de tots, que ha d'estar disponible per a tots els qui en són capaços. La plena ocupació és, doncs, un objectiu obligat per tot ordenament econòmic orientat a la justícia i al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimecres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Ens parlarà de diàleg social i després es quedarà la tertúlia amb Pere Miquel, Lluís Batlló i Josep Lluís Marriera. A les 9 coneixerem aspectes de la vida del fundador de l'Opus Dei, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, coincidint amb la seva festa litúrgica. També tindrem el comentari de Josep Maria Carbonell i l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros. Tot això i més aquest dimecres de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
I 42 minuts, un estel en el cel.
Un estel en el cel.
Josep Maria Baquer, coordinador general de l'executiva de Sants Montjuïc i les Corts de Solidaritat Catalana per la Independència. El Josep Maria Baquer també és músic i professor, per això estem escoltant aquesta cançó que és teva,
sí,
Josep Maria.
Sí, sí.
Potser la política entra millor en música?
No, són, jo diria que al llarg de la meva vida... tot plegat és un sol conjunt. És a dir, estar enamorat doncs, del meu país, estar enamorat doncs, quan es fa una cançó dedicada a algú i estar treballant doncs, i estar doncs, estimant els meus alumnes i transmetent-los-hi o al públic quan m'està escoltant, transmetent les emocions quan m'està escoltant en un concert de guitarra o amb el grup aquest dels Fums Projects, que és el que està sonant en aquests moments.
En aquests moments estem escoltant Quan t'estimo.
Quan t'estimo.
Quan t'estimo. Elisabet Hernández, coordinadora general de l'executiva de Barcelona i l'Hospitalet per Solidaritat Catalana per la Independència. Estàs d'acord?
Sí, totalment.
Totalment d'acord. Escolteu, a veure, demà es constitueix, ho estàvem parlant al començament del programa, aquest Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Ja ens heu dit que de primera solidaritat no us han convidat, però tot i així vosaltres continueu amb la feina per la independència.
Nosaltres estem treballant des de la constitució d'aquest partit que és Solidaritat, que va néixer com una coalició de tres partits ara fa tres anys i escaig, i que després s'ha convertit en una coalició de vuit partits, però que aquesta coalició acaba des d'unes eleccions que queda dissolta jurídicament. Per tant, per això vam haver de constituir el partit amb el mateix nom per tenir un òrgan que fes funcionar, diguem-ne, l'estructura de tota la coalició i, a més, doncs, tirar endavant el projecte dels punts comuns d'aquesta coalició. I que us podríem resumir doncs, amb els cinc eixos de l'últim congrés que es va celebrar el mes de gener, el 26 de gener, i que són el procés i l'estratègia per la declaració d'independència, el garantir els drets socials, perquè malauradament doncs, s'estan perdent dia rere dia els drets socials de moltes persones, practicar la democràcia real, és a dir, treballar també perquè hi hagi transparència i perquè no hi hagi, evidentment, corrupció i perquè, doncs, en els llocs de responsabilitat hi hagi les persones més ben preparades, plantejar els projectes de desenvolupament territorial, econòmic, industrial, comercial, petit comerç, comerç de proximitat, i defensar, evidentment, la realitat nacional, que vol dir, doncs, defensar la llengua, l'escola, la cultura i la identitat, tenint en compte que a Catalunya i a Barcelona concretament, i això ja ho va dir l'actual conseller de Cultura quan era regidor president pel Partit Socialista a Gràcia, que va ser durant dues legislatures, del 95 fins passat el 2000, ell ja tenia comptabilitzat que a Barcelona perdíem 1% de catalanoparlants cada any.
Llavors, això, aquesta previsió que ja tenia dades concretes s'ha anat complint al llarg d'aquests anys, al llarg d'aquests 15 anys des que ell va fer aquestes declaracions o ho va deixar per escrit. Després, per altra banda, també, si ens remuntem a l'any 79, un grup de sociòlegs encapçalats, o entre ells hi havia l'Antoni Estrader, van fer un estudi que es va publicar a la revista Els Marges, un estudi que va estar potenciat i subvencionat per la Fundació Jaume Bofill, i que ells ja preveien que en 35 anys Catalunya desapareixeria identitàriament, culturalment i lingüísticament. És cert que, malgrat la immersió lingüística, a Catalunya això no hem aconseguit que hi hagi una majoria de catalanoparlants i que no hi hagi una identitat definida en una gran quantitat de catalans que se senten catalans nascuts a Catalunya de primera, segona, tercera generació, etc., o de generacions catalanes anteriors. Això és un problema que, diguem-ne, s'estan complint també aquests 35 anys que van definir l'any 79 aquests sociòlegs, dient que la identitat espanyola seria molt més perdurable a Catalunya que no pas al canviar-ho per la identitat catalana. Per tant, en aquests moments estem en un moment que ens corre tot molta pressa. O sigui, no tenim temps. Molt de pressa no vol dir anar xalabrats, però sí que no tenim temps.
Clar, molta gent, perdona, Josep Maria, perquè, que t'interrompeixi, molta gent té aquesta sensació, no?, que possiblement no estan d'acord amb el dret a decidir, potser perquè creuen que aquest procés va massa de pressa, ha anat massa de cop. Per què s'explica això?
No, és que no és que hagi anat massa de pressa, és que el que passa és que recordem, doncs, les manifestacions, doncs, no sé, de l'11 de setembre dels anys 80 o dels anys 90, doncs eren molts pocs milers de persones. Mm-hmm. Aleshores, diguem-ne, s'ha anat augmentant de mica en mica, hi ha hagut aquesta gran eclosió, diguem-ne, del 11 de setembre, el darrer 11 de setembre.
Vosaltres en aquest punt plantegeu que hi ha hagut una nova situació, que és aquesta manifestació de l'11 de setembre. Hi ha un nou plantejament.
Sí, però tampoc és que, diguem-ne, que és el resultat també de la conseqüència de molts anys d'estar-hi treballant. Per tant, no va ser una qüestió esporàdica que es va produir, doncs, per una situació, diguem-ne, socioeconòmica determinada, sinó que ja venia a partir, diguem-ne, de molta gent i de moltes organitzacions que feia molts anys que estàvem treballant i que ens anàvem adonant de que realment la situació era cada vegada més greu, fins al punt de que estem al punt de l'extinció, i que ningú no s'equivoqui. Uh-huh. És a dir, si donem percentatges, podem dir que en aquests moments ja som un 37% o un 30%, entre un 35 i un 37% de catalanoparlants, som un 50% de castellanoparlants, però en aquest 50% hi ha majoritàriament un sentiment d'identitat espanyola, i després hi ha entre un 14 i un 16% d'immigració de primera generació, que, evidentment, aquesta qüestió, diguem-ne, els agafa molt en borsai, perquè, diguem-ne, venen d'una altra situació política, d'un altre país, i d'una altra situació socioeconòmica. Per tant, diguem-ne que mai Catalunya havia estat en perill de desaparició com ara. Es diu, és que vam aguantar 40 anys amb la dictadura franquista. Sí, molt bé, però resulta que mai, excepte fins a arribar a finals dels 50 i començaments dels 60, quan es va doblar la població de Catalunya, mai havia existit una colonització civil espanyola a Catalunya. Als anys 20, quan el metro i l'exposició del 29, va ser el període de màxima immigració espanyola i va arribar a un 8,5% o un 9%. Per tant, les nacions no sucumbeixen davant dels exèrcits, sinó que sucumbeixen davant de la colonització civil de la població que dona suport a aquell exèrcit. I podem parlar fins i tot de nosaltres. És a dir, quan el Jaume I, el conqueridor, va anar a les Balears, va guanyar militarment els sarraïns, però qui va acabar amb la població civil va ser la colonització civil catalana dels 10.000 colons de l'Empordà que es van enviar allà. I això està documentat. Per tant, per això, diguem-ne, ja ho va inventar l'Alexandre el Gran 300 anys abans de Jesucrist. És a dir, quan ell anava conquerint, que la seva obsessió era arribar a la Índia. I la mateixa colonització que es va fer a Sud-amèrica per part d'Espanya, o la colonització que es va fer de Nord-Amèrica per part dels països anglosaxons. Per tant, diguem-ne, són qüestions que estan demostrades històricament que funcionen així. I en aquests moments Catalunya està perdent 1% de llengua i que al voltant de la nostra llengua és on es manté la identitat i la cultura del nostre país. Vol dir que d'aquí, cada any perdent 1%, és que no hi ha solució. A no ser que puguem aconseguir la independència per girar tot això. Tenint en compte que, a més, hi ha tota una pressió socioeconòmica, els 16.657 milions que se'n van cada any, després, diguem-ne, tota la pressió del govern espanyol amb el suport de la població espanyola, que ningú s'equivoqui, amb el suport de la població espanyola, doncs d'eliminar doncs, diferents institucions, d'anar traient competències el que és els que té el Parlament de Catalunya o els que té la Generalitat de Catalunya. Per tant, vol dir que és anar aprimant, tornant a reconstruir l'estat centralista i tot això està basat també en enquestes que majoritàriament estan a favor en que hi hagi una recentralització d'Espanya. Enquestes, diguem-ne, amb l'opinió doncs, dels espanyols.
Parlarem del ministre Wert. Gràcies. Ara ens queden 9 minuts per arribar a les 8 del vespre. Avui compartim bé les notícies, avui compartim aquest debat que demà tindrà lloc doncs, al Parlament de Catalunya sobre el dret a decidir amb els membres de Solidaritat Catalana per la Independència, Josep Maria Baquer i Elisabet Hernández. Quin és el full de ruta, Elisabet, de Solidaritat per aconseguir la independència?
A veure, nosaltres som principalment una formació política independentista i progressista, que creiem fermament que la independència no es pot separar de la justícia social i ecològica i la regeneració democràtica, que és bàsic. O sigui, és una independència, però no una independència a qualsevol preu. Perquè a partir d'aquí doncs, podem crear unes bases totalment diferents a les que tenim.
Vosaltres proposeu la declaració unilateral d'independència, si prèviament al diàleg?
Bé, és
que... O preferiu primer de tot diàleg a Madrid, si de Madrid doncs, truquem a la porta i no ens la volen obrir?
Diguem-ne que nosaltres ja aniríem directament a la declaració unilateral d'independència i agafaríem com a model Montenegro, és a dir, el concepte, el que va votar la població de Montenegro, que va treure el 55% de vots afirmatius i que estava avalat, diguem-ne, per la comunitat internacional. Per tant, diguem-ne que en aquest aspecte no fa falta l'autorització d'Espanya. El que passa és que sí que hem d'assumir, des de Catalunya, i ha d'assumir les autoritats de Catalunya, que això pot tenir unes conseqüències. Les conseqüències que, bé, qui se'n recordi, perquè hi era o perquè ho hagi llegit, doncs el que va passar el 1934, per exemple, quan el president Companys va declarar la República, l'Estat català dins de la República, Federal Espanyola. Doncs el que va passar doncs, va ser que va sortir l'exèrcit espanyol amb el general Batet al capdavant, en aquell moment que era el que comandava les tropes a Catalunya. Per tant, el que passa és que en aquell context que no hi havia comunitat europea, que no hi havia tot el sistema d'informació actual, això es podia fer. En aquest moment ens aniríem a reflectir amb el Vitautas Lambergis, 1991, que ell es va tancar al Parlament durant una setmana davant dels canons russos soviètics fins que va intervenir a Nord-Amèrica.
Ara que parles de la Unió Europea, Josep Maria, a Espanya avui ens hem assabentat que accepta que la Unió Europea negocia amb Kosovo, però es nega a reconèixer la seva independència. Què us sembla aquesta notícia?
Bé, això ja ho sabíem, perquè hi ha cinc, em sembla, són quatre o cinc estats que no reconeixen la identitat i la independència de Kosovo, o de Kosovo. Un d'ells és Espanya, l'altre és Sèrbia, i els altres tres. Aleshores, doncs, bé, però això és normal, perquè és lògic que el govern espanyol opini d'aquesta manera, perquè per ells qualsevol motiu de consens per arribar a l'autodeterminació per ells és impensable. Sí, per ells la unitat d'Espanya està per sobre de tot. La qual cosa pot ser legítim per ells, però clar, no respecta aquest criteri no respecta els drets de les nacions o de qui es vulgui constituir en nació. És a dir, que no es tracta tampoc d'anar a buscant tota la història, que també hi és, sinó que és el dret, doncs, democràtic, de que una comunitat pugui decidir, doncs, anar per una altra via, de manera pacífica, democràtica i col·laborant i cooperant amb la resta de la societat.
Aquestes declaracions que escoltàvem del vicepresident europeu, Alejo Vidal-Quadras, que deia, si en el cas que es convoqués una consulta sobre el dret de decidir, la Guàrdia Civil aniria directa a retirar les urnes?
Seria possible, sí, sí. Per què no?
Però aleshores hem de tenir el pla B i passar directament a la declaració d'independència. Ho hem de tenir preparat.
Doncs aquesta és la proposta, la recepta de solidaritat catalana per la independència. Ens queden 4 minuts de programa. Avui també volíem parlar del ministre Wert, perquè sabem que el Josep Maria, doncs, també és professor. Elisabet, tu també ens pots compartir aquesta notícia amb nosaltres. Sara, què ha passat avui?
Doncs el ministre Wert ha assegurat que reconsiderarà el 6,5 com a nota mínima per concedir beques als estudiants que entrin a la universitat. El ministre ha topat amb l'oposició i fins i tot amb els consellers populars. Si et sembla bé, Mercè, l'escoltem.
Esa es una cuestión que desde luego no nos hemos planteado. El 5,5 que se estableció el año pasado no se va a rebajar. La segunda parte de su pregunta. Nosotros nos hemos comprometido a recalcular todo lo que tenemos que recalcular para intentar acomodar esa petición. Y desde luego lo vamos a hacer con la voluntad de buscar el mejor acuerdo posible.
Com dèiem i com sentíem, Wert ha assegurat que reconsiderarà aquest 6,5, però com hem sentit també ha deixat clar que el 5,5 actual no és compatible amb el model que pretén implantar. A l'espera d'aquesta xifra definitiva, el director general d'Universitats, Antoni Castellà, ha garantit que cap estudiant de Catalunya quedarà fora de la universitat per motius econòmics.
Elisabet Hernández, abans de començar el programa, ens has plantejat un argument... que la Sara em sembla que no l'ha escoltat, els nostres oients tampoc. Quina nota van treure el president, actual president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, i altres expresidents?
Bueno, via Facebook ha corregut molt, hi havia una nota mitjana...
Això és via Facebook,
via Facebook, que pot ser Photoshop, pot ser...
Segons la font del Facebook.
Ah, exactament. Hem de recalcar-ho, sobretot. Però una nota mitjana d'un 5.
D'un 5.
Exactament.
Com ho veieu, això, Josep Maria?
Bé,
que es marqui la nota per les beques universitàries a un 6,5, perdoneu.
És que al llarg de l'aprenentatge, al llarg de l'educació, sempre hi ha, abans també ho deia l'Elisabet, hi ha diferents etapes en què la persona, des de nen o des de nena, fins que va avançant a la seva vida, doncs va evolucionant o va assimilant conceptes que potser en un determinat moment no els assolia. No? Mm. Clar, quan arriba un moment de què s'ha de decidir per quin tipus de carrera vol fer aquell diguem-ne, aquell que era nen o nena, doncs escull allò que li fa més il·lusió, i això és un component molt important, com perquè la seva, diguem-ne, la seva rendibilitat acadèmica a nivell personal, doncs pugui ser més gran que no pas el promig, diguem-ne, de la nota de tall, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, doncs clar, al principi és una qüestió que l'hauríem d'eliminar.
Doncs avui hem compartit, ens han visitat l'Elisabet Hernández i el Josep Maria Baquer, membres de Solidaritat Catalana per la Independència. Ja no ens queda, ens queda poc temps. Volíeu afegir alguna coseta més en segons?
Bé, que nosaltres continuarem treballant des de dins del Parlament o des de fora per Catalunya, perquè ens l'estimem, perquè ens la creiem i perquè pensem que val la pena.
I donarem suport a tots els partits, sempre i quan doncs continuïn, ens facin arribar a la independència.
Doncs moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estoneta. Nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba la sintonia
moltes
de Ràdio
gràcies.
Estel, Paraules d'amor, amb Àngels Montonga. Gràcies, que vagi bé.
Bona nit.
Gràcies.